Silencio en el plató, por favor. Luces. Sonido.
Sonido listo.
Y cámara.
Vamos allá.
Escena 2.15, toma 1.
Acción.
Generació BSO amb en Jaume i el Luigi.
Benvingudes i benvinguts al Generació BSO, el programa de cinema, sèries i bandes sonores de Ràdio Sabadell. Bona tarda, Luigi.
Bona tarda, Jaume. Bona tarda a tothom.
Hola a tothom que es connecta a Ràdio Sabadell 94.6 de l'FM o radiosabadell.fm. Això és el Generació BSO. Som el Jaume i el Luigi.
Amb música...
Amb música una mica amb... No s'ha acabat, però ha fet allà un bajón.
Avui, Jaume,
avui
has
estem de celebració.
Amb música èpica.
És èpica. Avui és 31 de maig, per si no ho sabíeu, i avui fa exactament 25 anys, ni una més ni una menys, sinó que 25 anys que es va estrenar Dragon Heart.
Costa de pronunciar, eh? Costa...
T'ho juro que estava pensant, ara m'has de dir ben bé com es pronuncia.
Costa de pronunciar, heart és de les paraules més difícils de l'anglès.
Com ho haguessis pronunciat tu?
Està temperature. Temperature. Si escriu temperatura et diu ten percha, si tu aferences així ten percha, de una percha, doncs ja et surt. I Heart no, ningú sap com, no ho saben ells tampoc.
Però aquesta pel·lícula és Corazón de Dragón, però en versió original s'escriu Dragon Heart, però jo he volgut anar una mica d'ací, tengo el nivell C, Dragon Heart. I és aquesta pel·lícula que ens explica la història d'un caçador de dracs interpretat pel Dennis Quaid, que això, que vol anar, va matant dracs, i es troba que hi ha un últim drac que no està fent la punyeta, de fet està vivint tan tranquil·lament, i ell pues, el contracten perquè el mati i tal, i s'acaben com fent mig col·legues, acaben fent un pacte de això dona pasta.
Clar.
Això dona diners. Tu, Draco, que ets com et dius, fem
que,
un pacte.
Que original també la família del drac, eh? ¿Cómo te vamos a llamar? Niño, niño. Perro, pues una mica així, no?
Un poquito així. Doncs fan com aquesta aliança de negocis en què van pels diferents pobles de la ciutat d'Anglaterra, l'Anglaterra medieval, i van fent veure que el maten cada vegada, i jo us libraré del dragón tal, no? A canvi de no sé quantes monedes.
És el famosíssim gènere de la picaresca fantàstica.
Equilibrat, doncs aquí està.
El lazarillo de Tormes
de
Elrond. O sigui, hi ha diferents llibres d'això.
De Elrond, has dit?
Clar, és el Lazarillo de Tormes, però ambientat en el món dels elfos. En Rivendell. Ah, Elrond era el tio, no?
Sí, Elrond era el tio.
Pues dintre d'ell, he de ser una bella vida.
Doncs aquest Draco és l'absolut protagonista d'aquesta aclamada pel·lícula del 96, que no hem dit, però dona veu al Sean Connery, i per ser del 96 està molt,
és
molt
el que t'anava
ben aconseguit,
preguntar.
Eh?
T'anava a dir, han envellit bé o no han envellit
bé?
Sí,
sí, sí. Aquesta pel·lícula la vam veure aquest Sant Jordi del 2021, no? L'anterior, que estàvem tots confinats, recordeu que el van anul·lar, o el passem al juliol, i van dir, ostres, a casa, què fem? Doncs mira, posarem tot de llibres que tenim d'altres Sant Jordi i mirarem una pel·li de dracs. Una de les que parlarem avui l'hem vist 10.000 milions de cops. Doncs bo, anem a veure aquesta. I la veritat és que envelleix molt bé, és molt guai, surten actors i actrius anglesos que en aquella època, que anava a dir, en aquella època no eren coneguts, que no eren coneguts per mi, però quan vaig veure aquesta peli els vaig conèixer, vaig dir, ostres, el dolent que és un dels ricachons, dels no són nobles, bueno sí, nobles, fill de rei, que de fet té una part del cor del drac, és el Lupin de Harry Potter.
El
que es transforma en home llop a partir de la tercera.
No me'n recordo.
Bueno, també apareix, i aquí és on em va explotar el cap, el pare del Draco Malfoy, de Harry Potter. Fa un paperet petit i dius, ostres, mira, i clar, super joves, perquè la pel·li és de 96, tenien 30 anys menys.
El que es converteix en home llop no serà Wolf Christian.
No, em sembla que és el Pete Potselwaite.
Ah, dic, si és Wolf, ja quedaria...
Podria ser, però no. Surt la Dina Meyer, també, que la recordem. De fet, aquest any hem parlat d'ella, sortia de Starship Troopers, surt a moltes sèries de CSI, sí. Aquella noia. Sí, sí. I, bueno, és una molt bona pel·li de dracs, que m'ha servit per celebrar aquest aniversari de la pel·lícula Dragonheart, estrenada just fa 25 anys, perquè parlem una estona de dracs. I aquest serà el temazo que ens acompanyarà durant el fons d'avui. Què creus que vaig escriure? A Google, per trobar dracs que hagin influenciat o que dius, ostres, mira, de què et voleria parlar? Quina és la frase que vaig apuntar?
La frase, dracs dels que molaria parlar al Generació BSO.
I t'imagines que... tu selecció per avui, com Netflix,
et
no?
Hi ha un programa que et fa ell mateix, et retalla la Wikipedia i ens l'enganxa i ens fa el
guió. I et fa el teu guió. Vaig posar dragones de pel·lícula.
Dragones de pel·lícula.
I sempre hi ha el típic article, 20 dragones. Aquí em va fer una selecció de dracs, de pel·lícules i videojocs. Que també vaig recordar alguns, però vaig dir, no, aquí videojocs no n'acostumem a tractar.
No, alguna vegada hem parlat d'alguna pel·li...
Que després vam fer un videojoc,
Final
Fantasy VII, de fet em sortia un dels dracs, aquells que invocaves, el Bahamut, bueno. Però no, em sortien alguns molt, molt, molt característics, passant des de l'animació japonesa a clàssics del cinema fantàstic, fins a coses més modernetes.
És que els dracs, déu-n'hi-do, no? La història dels dracs, perquè d'on surt un drac?
Mira, això no ho he buscat.
Perquè és com, no?
De fet, hi ha diferents dracs, no? Hi ha la filosofia o l'origen xinès, també hi ha dracs. De fet, tinc a casa un llibre de drac que podria haver portat.
Lo del mar, no? Els dracs del mar. Jo ara m'estic llegint un llibre on surten com unes serps al mar, però també corre el rumor com que hi havia dracs. Bueno, que sempre la fantasia sempre...
Sí, però
sempre
la fantasia està... aquesta sempre... però se situa en diferents continents. També hi ha els dracs europeus, Anglaterra també era molt típic. No sé si a Mèxic i totes aquelles civilitzacions més antigues també feien algun tipus de similitud al que nosaltres podem entendre com a drac, però sobretot Àsia i part d'Europa també.
I tot això sabeu per què?
Per què?
Sabeu per què? Perquè van existir.
Exacte. I com no podia faltar,
podria
no haver faltat molts, però vaig dir, ostres, una pel·lícula que a més coincideix que fa anys també, perquè ara fa exactament 20 anys, no és el mateix dia, ja seria fila massa prim, però fa 20 anys que es va estrenar El viatge de Chihiro. El viatge de Chihiro, pel·lícula indispensable de l'estudio Ghibli on les hagi, i un dels personatges... A veure, no passa res que ho digui, no?
Jo sóc molt més de... No del viatge de Chihiro, sinó de la princesa Mononoke.
Clar, jo és que la princesa Mononoke encara no l'he pogut explotar amb les filles perquè crec que és una mica massa sanguinolenta, rara.
Però bueno, el viatge de Chihiro és...
Però la princesa Mononoke és molt brutal. Però no sale un drac, per tant no me sirve per avui.
No, clar, però surt la criatura que hi ha al bosc, que també mola.
Que mola.
Però no és un drac.
Haku és el drac que apareix al viatge de Chihiro, que, a veure, no li espatllo a ningú, o sí, i mala sort, perquè té 20 anys la pel·lícula, el noi que es troba a la Chihiro... Bueno, a veure, la Chihiro és una nena.
Saps què? És que m'he fet gràcia.
Digues, què?
Faré el gest a tu, la gent no ho veurà, vale?
Vale.
Jo diré la paraula i faré un gest, Jaume, i tu... Bueno, Haku. Què t'ha semblat?
Em sembla que s'ha sentit.
S'han sentit de los toquecitos.
Sí, és que és el mateix que jo penso cada vegada que... Ara toca fer el gest. No has vist la campanya de vacunació? Jo penso una mica el mateix.
Ens hem de vacunar? No m'he enterat. Què ha passat?
Doncs això, el viatge de Chihiro és una de les pel·lícules més famoses de l'estudio Ghibli i ens explica la història d'aquesta nena, d'una nena que es diu Chihiro, que s'està mudant de casa i en el trajecte de canvi de casa els seus pares, doncs mira, agafen una drecera i acaben anant...
Que maca aquella drecera.
Espectacular. Acaben anant a un lloc que és un lloc fantàstic, uh-huh, on déus i criatures màgiques van a com fer un retiro, una mica.
És com anar a Caldes.
Exacte, és com anar a Caldes de Malavella.
Vas cap a un lloc i agafes un trencall i
exacte,
arribes a Caldes.
És un balneari per a dioses i criatures màgiques, i la Chihiro acaba allà. I total, pues, per poder recuperar la seva vida normal, ha de treballar i conèixer un noi, que és el Haku. I aquest Haku en realitat és un noi que no sap ben bé què li passa, tal, no sé què, i s'acaba descobrint que és un drac. Mm. Un personatge, la Chihiro, que sí, és com molt entranyable i a la vegada valenta i decidida i que no es conforma en res, i aquest Haku, doncs, que hi ha moments que sí que és un poco giro de guion. Ara estic per tu, ara et faig la no sé què, ara no estic contra teu, però com que et faig el buit. I bueno, pues el primer drac, el segon del que parlarem. Tens algú que afegir?
És que ho has explicat tan meravellosament bé, Jaume.
Gràcies. Com a curiositat.
No sé.
Va rebre l'Òscar a millor pel·lícula d'animació i va superar
el dato
a Titanic com a pel·lícula que va obtenir la màxima recaptació al Japó. Això sí, no te flipes. I ara escoltarem una cançó que es diu Itsumo Nando Demo, una cançó
molt maca. La tradueixo jo?
Sí.
Sempre amb mi. Diria que vol dir.
Sí,
del poc japonès que...
Doncs pues anem a escoltar. Itsu... Ara no em surt, m'ha sortit bé la primera. Itsumo Nando Demo.
Generació BSO, a Ràdio Sabadell.
És ben bé, Jaume, aquest fons pot ser de pel·lícula èpica com d'una comèdia familiar en una casa, saps?
Sí, és veritat, al principi.
Al principi,
ja no.
Ara no. Però al principi...
Un poc és un
torna a posar des del principi. A veure, imagineu-vos tothom una família que arriba amb el cotxe a casa, no? I es baixen, saluden al veí. Ah, acabem d'arribar.
Som els nous vecinos.
Però s'està mascando la tragèdia una mica, també. És com...
Un cotxe atropella el niño pequeño.
Sí o no? Serveix per les dues bandes.
Seguirem?
Sí, seguirem. Perdó.
No, molt bé la teva aportació.
Estava fent un exercici amb el públic, amb l'audiència, de connectar, saps, a un nivell més íntim, no? Que em facin cas, tanqueu els ulls, camineu molt ràpid, correu molt ràpid.
Creueu sense mirar.
Si esteu tancats en una habitació, correu fins a sentir crac. No feu això, sisplau.
Anava a dir que hem parlat moltes vegades de la següent pel·lícula.
Hombre, però...
No serà l'última. Però mai hem parlat ben bé de la figura del drac, que no és ben bé el protagonista, que tampoc té un paper... Bueno, té paper...
Bé, molt bé.
Estem parlant de Fujur.
Hombre.
Que no sabia que s'escrivia amb J.
Fujur. Depèn d'on ho busquis.
Luigi, explica'ns. Never Ending Story, en alemany, Die Unterklingsgeschichte.
Die Unterklingsgeschichte. Na.
Pel·lícula del 84, Wolfgang Petersen, va ser el seu primer film en anglès, basada en la novel·la de Michael Ende, que heu de llegir si no ho heu fet mai. Luigi, explica'ns una mica. No he vist que no he parlat ni de la pel·li. Però te'ls saps a memòria,
sí,
i després ens entrem amb el Fujur.
Ens explica la pel·lícula, ens explica la història de Bast, un nen con el pelo a capilla, així, no?, de l'època, que si busqueu fotos de com està Bastian ara, us sorprendreu, perquè està bueno, ara exactament no ho sé, però fa uns anys estava ja amb sus rastiques, és fotògraf, l'actor. Doncs bé, aquest noi, doncs un noi al que li fan una mica de bullying al col·le, i que s'acaba refugiant en una botiga d'on sostreu un llibre que es diu La història interminable, no? I aquest llibre, doncs, ell l'agafa, a classe està malament, al col·le està malament, marxa i s'amaga. No feu mai això, nois, perquè els mestres es preocupen.
Exacte.
Però en aquell col·le sembla que no compten els nens en cap moment.
No passen llista, no truquen a la família si el nen no ve.
I el nen va i s'amaga en un
desvant.
Com es diu en català?
Un altell.
Un altell, i s'amaga allà, no?, entre esquelets, entre pols i tal, i comença a llegir aquesta novel·la, que té una particularitat, Jaume.
Que t'endinses de veritat a la novel·la, i que els personatges de dins connecten amb la persona que està llegint.
Exacte,
si ets especial com ells, com era el Bastian.
Si ets molt especial, sí.
Especial en el bon sentit de la paraula, com el nostre Bastian, el nostre protagonista.
Era especial i jo.
I el Fujur, que és un drac de color blanc, que dona sort a aquella persona que el veu, és una criatura de l'aire, del bon temps, amb un estil més aviat oriental. Mm. És un dels personatges més importants de La història interminable, és aquesta inolvidable novel·la de fantasia que es va portar al cinema, i que ajuda a Bastian en més d'un moment de... Ostres, ara no sé com seguir. Ara he d'arribar a la ciutat, a veure la niña aquella, com es deia, la...
Hija de la luna! L'emperatriz.
Aquesta, l'emperatriz de fantasia. I doncs el Fujur l'ajuda. Pues, mira, t'ajudo quan després de la tortuga, no? Em sembla que apareix, no me'n recordo quan. I es fan col·leguis.
No sé on has buscat aquesta informació, però diu: inolvidable novela de fantasía cuya adaptación al cine no ha envejecido demasiado bien. Qui ha escrit esto?
Pues algún payaso.
Qui ha sigut això? Qui ha sigut això?
Algún payaso.
O sigui, està superbé.
A casa l'hem vist ja un parell de tres vegades i sempre mola. Bueno, hi ha un moment que pateixen,
I els efectes especials estan molt guapos.
Home, la tortuga aquella... No, tot.
I és de l'any 94. De
84, un any més que nosaltres. I no cal dir que el que escoltarem és el temazo de Lima, o Limaj, o no sé com es deia, de The Neverending Story.
Brutal tema. Gracias, Jaume, por este momento. Gracias por este sueño.
Bye.
sempre és un plaer escoltar aquesta cançó, yes. Never Ending Story. Els que tinguin els drets deuen estar contents amb aquest programa, perquè en els no sé quants anys que portem l'hem escoltat mínim un cop a temporada.
La canto igual.
Sempre. He volgut posar un drac que també forma molt de la nostra infància una mica, i que ara la meva filla està recuperant, perquè s'està llegint tots els còmics de Bola de Drac. Estan a l'escola allà... te dejo el 24, tal. Hi ha una nena que els té tots.
Anda.
I sí, està a punt d'acabar ja, i està flipant una mica amb Bola de Drac, i dit, ostres, pues, dracs de sèries, pues, el drac Xeron...
Mira, jo era una col·lecció d'aquelles que m'hagués agradat tenir-la tota, Jo tenia alguns, no?, que els primers eren blancs, no?, quan és petit, exacte, després eren vermells...
Sí, sí. De fet, els van llegir ja els blancs, que són molt, molt petitons, que els tenia el meu cosí, un dia que vam anar a casa meteta els vam recuperar, però a l'escola tenen, diguéssim, com han fet la reedició,
no?
Que és una mica més tochito.
Sí,
se'ls està llegint tot. I ara he dit Drac Xeron, i aquí en català està escrit com Drac Xenron.
Sí.
Tu com li deies?
Xeron. I a la sèrie li deuen Xeron.
Sí, oi?
Sí, Xenron és una N muda. Del català antic.
Pues per qui no ho recordi, el Xeron o Xenron apareix per primera vegada invocat per Pilaf, que era aquell ésser petitó blau, que era un dels primers dolents amb qui es troba el Son Goku, i els seus suocassos, que estan allà a la saga de la recerca de les 7 boles de drac, que és com comença la sèrie. Estan allà a l'exterior del Pilaf, i ell vol ser l'amo del planeta, però just abans que pugui fer la seva realitat, l'Ulong, que és el porc, l'amic del Yamcha, l'interromp i demana unes calcetes, que òbviament el Xerron li concedeix.
I llavors
el drac... Exacte. I el drac se'n va, i les boles de drac s'escapen pel planeta, com la llegenda diu. Forma part de Bola de Drac, i és això, un drac màgic que coincideix de Sitges.
Super, super adaptació cinematogràfica que van fer,
Quina?
Amb persones.
Ostres, no me'n recordo, és veritat que van fer alguna cosa així.
Van fer un...
És veritat. Però això fa anys, no?
Una merda. No s'escolta, perquè la marca de tot. Espectacular, o sigui, una cosa que com per tirar la tele. O sigui, jo em vaig enfadar.
Tu però no la van estrenar ni al cine, això.
Això, segurament sí, en el seu moment, sí. Un Goku que era com, a veure, o sigui, la història, tot mal, tot mal. Sí, molt mal.
El que no recordo jo del drac és que quan és petitó té força importància, el convoquen un parell de vegades, després per reviure el pare del nen aquell indi,
sí,
no? Quan surt el teu pai i tal, no sé què, dos cops, però quan, després al Dragon Ball Z i a tot això, no? El segueixen convocant?
Sí, clar. El que ja el tenen com a...
Com a col·legi. Com a WhatsApp, no?
No, però ja després van a buscar les boles de drac, canvio aquí instantani, pum. Agafo, vaig volant, les pillo...
Clar, perquè deixa de ser el motiu principal.
Clar. Després sí que hi ha el GT, que és quan van a buscar les boles del drac, però de l'espacio.
Ah, tremendo temazo el de Dragon Ball GT.
Sí, no recordo jo gaire.
Sempre em sento el tret pel teu somriure. Sí, estem amb aquesta, saco. Ara he pensat, ostres, podria haver triat aquesta perquè no me'n recordava del Dark Shadow del futur, però no ho he fet. De fet, Dragon Ball, opening català, la de tota la vida.
Vinga, que també va bé.
Envoltada d'un misteri, és un gran secret. Anem a agafar la bola del drac. Entre tots els misteris, el més divertit. És un món d'encís, un país encantat, on contents tots nosaltres ara hi farem cap. Amb moltes coses precioses ara ens podrem transformar, travessar l'espai en un núvol i així poder viatjar. L'aventura comença ara. Anem-la a buscar, anem. Anirem per mars i muntanyes i per tot l'univers, intentant aconseguir la bola d'un drac meravellós. I així la bola del drac per fi serà nostra. Intentem-ho sense cap por, units a Goku, no hi ha cap perill. Els meus cops i el meu camiamé a tots impressionen sempre, ara ho veureu. Anem de la sort no es pot escapar. Anem d'actuar, la moda vendrà. Serà per a nosaltres si allarguem la mà. És un món d'encís, un país encantat, on contents tots nosaltres ara hi farem cap.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Com mola cantar Bola de Drac. Mola molt.
Ai, mira, m'acabo de recordar una cosa. Envio una salutació. ¿Se puede? Sí. Puc enviar una salutació?
Sí, sí.
Salutacions, Helios, que sé que ens escoltes.
Ah, sí?
Moltes gràcies.
A la Helios. És l'Helios que jo conec?
Sí.
A la Helios, què tal?
L'altre dia vaig parlar amb ell i va dir que escoltava el programa.
Ah, sí?
I dic, doncs aquí això és la prova. En realitat és una prova. Diré una paraula i quan ens tornem... Mira, sí, sí. Diré una paraula i quan ens tornem a veure...
La paraula clau és...
Quan la vida ens torni a juntar en algun moment, m'has de dir escafandre.
Li has posat difícil, eh?
Ja està, no me'n recordaré jo. Ah, quan a mi ja em digui escafandre, diré, què dices?
Què dices? Què dices? Què m'han dit jo? Doncs bueno, acabem la petita secció de Dracs, la meitat del programa, parlant d'una pel·lícula també que ha fet una bona franquícia, que és aquesta Fúria Nocturna. Estem parlant de Com ensinistrar el teu drac, una pel·lícula
Fúria
que ens explica...
Fúria Nocturna, què és?
Fúria Nocturna és el nom del drac.
Té nom de pel·li de, no? De Fast and Furious.
Sí, una mica.
Fúria Nocturna.
Aquestes pel·lis, que no estan mal...
O Superheroi.
Estan basades en un llibre... Sí, d'una tal Crisi de Cowell, que ens explica una mica una ciutat més aviat de vikings, on viuen tranquil·lament, l'únic que de tant en tant s'han d'enfrontar als dracs. I sempre s'ha ensenyat a tothom que els dracs s'han de matar, se'ls ha d'atrapar, no sé què. I un dels... El fill del poblat, sempre acostuma a ser el fill del poblat, allà el fill del jefe...
Del jefazo.
Pues no veu gaire clar, això de matar dracs. I acaba descobrint doncs, que els dracs no són el que ens han dit que són. Que poden ser bons.
Clar, perquè com viu entre cotons pot parar-se pensant això.
Exacte, si fos un hijo d'un camperol de verdad que s'estan comiendo ahí las tierras
i menjant dracs.
Exacte, pues acaba fent-se molt amic d'un Fúria Nocturna, que és el drac més perillós o més difícil d'atrapar, i s'estableix aquesta connexió amistat que és xula, i n'ha fet tres pel·lícules, una sèrie, no sé què, i no està mal, i els personatges, el que és divertit és com recreen els dracs, en què cadascú té diferents qualitats, tots tenen set llançaments de foc, alguns combinen, doncs un cap treu un gas verinós i l'altre una espurna que fa capet, i bueno, els dracs molen,
tot,
estan
tot
guais.
Això, i tot això a les pel·lis, no?
Sí, sí, a les pel·lis, no sé si al llibre també, però l'animació és molt xula també, i és del mateix estudi de Rec, Madagascar, Kung Fu Panda, i són pel·lis que els nens i nenes acostumen a agradar molt perquè són com d'aventurilles que estan guais.
Saps qui li posa veu?
Qui?
Gerardo Mantequilla.
No sé qui. Gerard Butler, que eres... Eso es Butler, ¿eh?
Butler. Ah, no, Gerardo Mayordomo.
¿Butler es Mayordomo?
No es diu Butler, Mayordomo.
El que sí que pot dir que és a la tercera part...
Butler.
Això que fan els dobladors espanyols, que no són dobladors, sinó que vamos a coger un famosillo que lo va a hacer súper bien. Pues hi ha un personatge, el dolent de la tercera part, que lo dobla Melendi. I si voleu riure, escolteu el podcast d'Anna Polo, d'Anna Polo i Oye Sherman, que es diu Oye Sherman, que hi ha un episodi, no me'n recordo què, en què van posant talls del penós doblatge del Melendi, se'n van enfotent i riureu molt. Nosaltres no ho farem, perquè ja ho han fet elles i més bé que elles no ho podem fer. Nosaltres el que farem serà escoltar una de les cançons de la pel·lícula,
sembla
que és
perfecte.
Sticks and Stones, d'un tal Jonsi.
Pals i pedres.
Exacte. Que és la cançó amb la que acaba la pel·lícula. I slope in my bloody by the sun. Now orange and white and red, green and yellow. Rainbow colors, tonight I see the view. Slip as I go through. I kiss the light, the strong glow of youth. Everything bright, your songs burning shoes. The look in your eyes, pick up on sin to hell. Scream and shout into
La sèrie.
Doncs seguim amb la música de fons fantàstica de Dragon Heart.
Continuem amb fantasia o
no,
canviem?
No, deixem, bueno, fantasia un poquito, sí, però deixem els dracs. I anem a parlar d'una sèrie, una sèrie que vaig acabar fa un parell de setmanes de veure a casa, després de que trobéssim, de que estiguéssim mirant Los Bridgerton, pues, una sèrie així d'època, molt bé, amb persones molt guapes i tal, la Laura va amb unes companyes de feina, va dir, ostres, m'he quedat vacía del duque de Eddington, que és un noi, pues, un
és el guapo,
guapo,
no?
Tal,
sí,
que molta gent estava com flipant, i va dir, ostres, què veu ara? I li van recomanar aquesta sèrie. Una sèrie espanyola, que es diu Valeria, que està basada en unes novel·les d'Elisabeth Benavent, que el Luigi en sap molt, d'aquesta dona. Explica'ns-ho.
Doncs és una autora valenciana, crec que és, que es veu que ho peta bastant fent pues, novel·les així, rotllo comèdia, on retrata normalment doncs, relacions de dones a vora els 30 i es centra principalment en les relacions amoroses.
Exacte, ens explica la història de la Valeria i les seves tres amigues, interpretades per Diana Gómez, Paula Amàlia, Silva López i Teresa Riot, i ens explica com ella és la Valeria és una escriptora que té ganes d'escriure la seva novel·la, que li tenen enrere, que està casada des de fa 6 anys i tal, i com de cop i volta a la seva vida doncs apareix un altre home. Un altre home interpretat per Maxi Iglesias, que recordareu d'aquella sèrie, no me recordo si era...
Sona molt, Maxi Iglesias.
Maxi Iglesias és aquell noi tan guapo que sortia... Espera, sèries de televisió, espera, A Física o Química, exacte. És que jo vaig dir, sortia... Després va sortir a moltes coses més, Però Física o Química era un d'aquells... xavals d'Institut de Colleja, pues era un d'ells. I total, pues ens explica això, diferents coses. Una de les amigues és lesbiana, encara no ha sortit de l'armari i tal, no sé què, té com molta por de dir-li als pares. Una altra noia que és molt insegura, treballa en una agència de publicitat. I bueno, les relacions que tenen entre elles d'amistat i després que s'enfoca una mica cadascú. És una sèrie que parla molt obertament de sexe, que hi ha escenes no explícites però de molt contingut sexual i tal. I ara aquí, a veure, les converses que hem tingut de sofà la Laura i jo, que intenta, i molt, hi ha molts moments que intenta trencar una llança en favor de pues, les noves maneres d'estimar, les noves maneres de relacionar-se, de tenir sexe i tal, no sé què, però acaba caient després en uns topicazos que dius, ostres, però esto qué es? ¿Esto qué es?
Jo el que he escoltat, jo no he llegit les novel·les ni he vist la sèrie, però he escoltat que diuen això, no? Que la sèrie a la gent que li agraden les novel·les la va decebre una mica.
Clar, no m'he llegit les novel·les, dubto molt que ho faci. La sèrie, mira, són 8 capítols de 40 minuts.
Ara fa poc ha sortit una nova,
Ah, sí?
De l'Elisabeth Benavent.
Pues mira, no aniré a comprar-la. Si no tens res millor a veure, que segur que coses millor a veure tenia. Vull dir que perquè l'oferta és molt àmplia. Però era allò que portava 5, ja, va, anem a veure els 3 últims. El que sí que té molt bo la sèrie, se li pot reconèixer, és la banda sonora. La banda sonora és molt guai, surten cançons molt guai, escoltarem un temazo. El que també és molt guai és, no la capçalera, sí que és la capçalera, però cada episodi fa com un petit muntatge, tipus, no diorama, però com una... un visual thinking del que passarà en aquell capítol.
Un visual thinking? Què dius?
No un visual thinking, sinó que visualment moltes idees que tu dius...
Has acunyat tu el terme?
No, visual thinking existeix.
Oh, visual thinking.
Existeix. Però que tu, amb el que t'està veient en aquell moment...
Penses.
Després diràs, ah, vale, mira, tal. I això està bé. I la banda sonora. La sèrie, a veure, el Max Iglesias té una colleja, però tremenda, el personatge que fa. I el marit d'això també. L'Ibrahim al-Shami, també. Les noies, pues, no ho fa malament, però clar, la Laura deia, o sigui, jo ja vaig veure Gael, saps? Vull dir, en televisió espanyola no cal que en feu aquesta sèrie. Vull dir que no ho necessito. Però bueno, clar, suposo que si
és
aquesta
que aneu,
noia...
aneu com molt de sobrats, no? Molt vosaltres sobrats, dos. O sigui, és que us imagino allà al sofà com l'habitant. O sigui, el vostre cul no arriba a tocar el... Estàveu mirant això con superioritat, de veritat.
Un poquito, sí. Con zero atenció. Però anem a escoltar una cançó que es diu Una persona sospechosa d'un grup que es diu Los Punsetes.
Semana. Nunca he conocido a nadie que viva tan amedrentado por su madre como tú.
¿Pretendes que le cuente a mi madre lo que hacemos por las noches?
¿Que tú te diviertes con los videojuegos y que yo me duermo insatisfecha?
Me describe como apocado.
Lo dices como si fuera malo.
Significa temeroso y blandito.
Creía que era la única palabra amable de la carta.
Este es el infierno particular de Brody.
¿De dónde ha salido ese chisme? ¿Qué pasa aquí?
Y estos...
Brody, tío, ¿cómo lo llevas?
Son sus amigos. René.
¡Oh! Lo siento.
Tú sigue.
T.S.
¿Qué es una palma fétida?
Te untas la mano de esta manera y luego se la estrechas al tío. ¿Sabes cuánto tarda en desaparecer esa peste?
William.
Si miras fijamente, se supone que al final ves un dibujo oculto en tres dimensiones.
Ah, sí, mira, es un velero.
¿Tú también lo ves? ¡Joder!
Bueno.
Nos acostamos una vez cuando íbamos al colegio, en una excursión.
¿Eras tú?
Jay y Bob el Mudo.
Esta se parece a tu madre.
Y el conejito de Pascua.
Hola, conejito de Pascua.
¡No existe el conejito de Pascua!
¿Habéis oído hablar del espectáculo de juegos que van a montar aquí? Pues tenéis que hacer lo posible para que no se celebre.
¡Vuela, Batman, vuela!
Buenas noches y bienvenidos a Verdad o Cita.
Segunda pregunta. ¿Harías el amor en público?
Esa es una pregunta algo personal y no la voy a contestar.
Mallrats.
Me dijiste que la tenía grande.
Cuando una chica te diga que es grande, quiere decir que la tienes pequeña.
¿Qué otra cosa podíais esperar del director de Clerks?
¡Eh!
Feia temps que no ho fèiem. Feia temps que no ho fèiem. Okay. Hem enllaçat una cançó amb directament un tràiler per ara encarar aquest bloc final. L'altre dia, em sembla que fa un parell de programes, vam parlar d'aquella pàgina web que havíem consultat en la seva època, que es diu Quitus Trailer.
Quitus Trailer, sí.
On un personatge que es deu dir Quitus, o es
Carlitos,
fa dir Quitus.
Serà.
Ah? Bueno, no sé. De fet, té centenars de tràilers seleccionats a la seva pàgina web. I hi ha tràilers de joies del cinema.
Aquest l'has tret d'allà?
Sí.
Ah, però fa molt que no visito la seva.
Doncs vaig anar a buscar i vaig dir, ostres, mira, el de Mallrats. Tot i que Mallrats. Jo sempre havia dit Mallrats.
Bob el Mudo.
Exacte. Jo crec que el doblatge del tràiler no és el mateix que la pel·lícula.
Pot ser.
Perquè la pel·lícula, o és d'aquells records que s'han canviat, però nosaltres sempre dèiem,
no així, sí.
I sempre dèiem un barco de vela, no un velero.
Un barco de vela, sí.
No, és una frase que tinc de referent. Quan algú no veu alguna cosa, jo dic, ostres, un barco de vela.
Potser...
Que molta gent diu, no, què coño dices?
Ja, però això la gent ho diu normalment.
Ja.
Potser el referent el teníem malament. També ens pot passar, eh?
Pot ser.
Que a vegades ho tenim malament nosaltres perquè l'hem construït així.
Pot ser.
I així se queda.
Pot ser. Però ha dit alguna cosa més. Ah, bueno, lo de Bob el Mudo, segur
Bob el Mudo,
que no. Sempre diuen Bob el Silencioso.
Sí. Que és el mateix...
A més, aquesta surten moltes pel·lis. Bueno, que no hem dit res. Estem parlant d'una pel·lícula del 95, és la segona pel·lícula dirigida per Kevin Smith, un autor, un director nord-americà, molt friki.
De Jersey.
De Jersey, que ha fet moltes... Les seves primeres pel·lis eren molt pel·lis no de sèrie B, però sí que poc comercials, o digui
retratant,
com vulguis.
Retratant com el seu entorn, no?
Exacte,
d'amistats,
sí, de
potser.
Col·leguis. I aquesta ens explica, doncs, això, uns nois i unes noies que acostumen a anar molt al es diu?
El centre comercial.
El centre comercial, però no el centre comercial a l'IKEA, sinó d'aquests que té botiguetes,
un baricentro,
no sé què. Exacte, zones de menú, de menjar i això.
El rotllo yanqui, aquest típic, sí.
Una pel·lícula, ell sempre acostumava a fer comèdies i ens explica aquí, doncs, surten el Jason Lee, el Ben Affleck, la Shannen Doherty, com les relacions aquestes d'amistat, de col·legueo, de coses divertides com fer aquesta palmada oliente, com era?
Sí, és el de ficar-se la mà com pel cul, no?
Després de tot un dia suant
i de donar-li la mà a algú.
Si hi ha algú a qui odieu molt, bueno, clar, no es pot donar la mà. I ficar-te el cols al cul, al teu mateix cul, és difícil.
Ostres! Però, bueno, sempre pots demanar ajuda i fer-ho amb el cul d'una altra persona.
Escolta, has suat molt avui? Vale, deixa'm. Pues mira, ara vaig a saludar el meu
jefe.
A més,
això molaria amb algú que no tinguis molta confiança.
Qui trobes al pàquet? Mira, em passa això.
Disculpa, és que vull fer això, però com estem en pandèmia, vull fer servir una arma química diferent.
No, però clar, que la qüestió és que no pots donar la mà després. Vull dir, tu la mà te la pots ficar al teu cul. El que no pots després és donar la mà.
Bueno, però el colze sí...
Ah, vale, ficar el cul al... Ah, vale. Ficar
el cul
al cul
d'una altra. Ficar el cul d'una altra persona.
Si algú acaba de connectar 94.6 de l'FM, a Ràdio Sabadell, però aquesta... Bueno, no us espanteu, som el Lluís i el Jaume, el Genera CBCO, i estem divagant sobre una pel·lícula.
Avui, cuerpos embarazosos, o algo així, no?
Culo o codo.
Culo o codo. Et fiques la mà pel culete i després et toques el colze... I ja està. I després,
exacte,
si et toques els ulls, pues mal.
Doncs anem a parlar de les tres primeres pel·lis d'aquest director.
Vale, em sembla estupendo.
La que hem parlat ara és aquesta, és la segona, la de Mallrats, que és una pel·li que m'han anat ganes de veure ara. Aquesta no deu estar a la plataforma, aquesta l'has de comprar a la biblioteca.
Pot ser que Filmin
aquesta
la estigui.
Aquesta la tenia en els CDs
potser
aquells.
Potser està Filmin o no? Això no ho podem comparar.
Per què et dius amb aquest Tonito?
Quin Tonito?
Mucho está
que, qué tonito el de mirar el filming. Porque yo miro cine europeo,
cine de calidad.
Y coreano.
Por eso, por alguna manera que esta no me sigue. Ya no sé qué estoy bien.
Tonteries.
Ah, sí, perdó. El Kevin Smith es va estrenar en això del cinema amb la pel·lícula del 94 que es diu Clerks, que en espanyol és Dependientes. Jo això no ho sabia. És una pel·lícula que ens explica bàsicament la història d'un treballador d'un no tot hacienda, un quiosc d'aquest,
sí,
de carretera,
una
mica de tot, sí. Menjar, diaris, tal, no sé què. I com ens explica una mica un dia d'aquest noi. Amb el seu col·lega que té un videoclip un videoclub al costat, les històries que li passen. És una pel·li molt de converses molt divertides. Vale? Molt barata, segurament li va sortir.
Mira,
i tenim escenes molt afusgerrades.
A Filming tenim dos de Kevin Smith. Tenim la de Clerks 2.
Una merdola.
Que és molt dolenta. I Hacemos una porno.
Otra merdola.
Sí, després no va remuntar gaire.
Vale. Doncs això, aquesta pel·li, aquesta Claire, que és la primera, està plena de diàlegs molt divertits, molt absurds, com el que escoltarem ara, que és el diàlogo sobre los trabajadores de la estrella
hombre,
de la muerte.
Hombre.
¿A ti cuál te gustó más? ¿El Jedi o el Imperio contraataca?
El Imperio.
Qué blasfemia.
El Imperio tiene un final mejor. Luke le cortan la mano, descubre que Darth Vader es su padre, a Han lo congelan y parece que ha muerto. Es deprimente. Verás, la vida es así, una sucesión de finales tristes. En el Jedi solo había muñecos.
Hay otra cosa en el Jedi y no me he dado cuenta hasta hoy. Construyen otra estrella de la muerte.
Sí.
La primera estaba completamente terminada antes de que la destruyeran los rebeldes.
La revienta un disparo de Luke.
La segunda estaba a medio construir cuando la destruyen.
Cortesía de Lando Calrissian.
Había algo que no encajaba cuando la vi por primera vez. No sabía lo que era, pero algo no encajaba.
Y ahora lo sabes.
En la primera estrella de la muerte solo estaba el ejército imperial. A bordo solo había soldados y dignatarios imperialistas.
Supongo que sí.
Cuando la destruyen, el mal recibe su castigo.
¿Y la segunda estrella qué?
La segunda estrella no estaba terminada, aún la estaban construyendo.
¿Y qué?
Que una obra de esa magnitud requeriría muchos más hombres de los que había en el ejército imperial. Seguro que tuvieron que contratar a trabajadores autónomos. Albañiles, fontaneros, electricistas...
¿Quieres decir que no eran imperialistas?
Exacto. Para poder construirla rápido y en secreto, había que contratar a civiles. Un soldado imperial no sabe instalar un retrete, solo sabe matar y llevar uniforme blanco.
De acuerdo, contrataron a trabajadores autónomos. ¿Y eso qué importancia tiene?
Todos esos inocentes trabajadores también mueren. Son bajas de una guerra que no les atañe. Ponte en su lugar. Tú eres un albañil y el gobierno te ofrece un trabajo bien pagado. Tienes esposa e hijos y una casa en los suburbios. Es un contrato con el gobierno. Tiene toda clase de ventajas. De repente aparecen unos rebeldes que van fundiendo todo lo que pillan con sus rayos láser. A ti ni te va ni te viene. No tienes ideas políticas. Solo intentas ganarte la vida.
No me gusta interrumpir, pero ¿de qué estáis hablando?
Del retorno del Jedi.
Mi amigo quiere convencerme de que los trabajadores autónomos que trabajaban en la segunda estrella de la muerte fueron víctimas inocentes de los rebeldes.
Yo soy un trabajador autónomo. Reformas del hogar en el acto. Como albañil os diré que las convicciones políticas son decisivas a la hora de aceptar un trabajo. Por ejemplo, hace 3 semanas me ofrecieron un trabajo. Una mansión preciosa con una parcela enorme. Solo había que arreglar las tejas. Me dijeron que si lo terminaba en un día me pagarían el doble. Después me enteré de quién era la casa.
¿De quién era?
De Dominique Bambino.
¿Bambino cara de niño? ¿El gángster?
El mismo. La paga era buena, pero el trabajo era peligroso. Yo sé cómo se las gastan esos tipos. Y por eso le pasé el encargo a un amigo.
Así se portan los amigos.
A la semana siguiente, la familia Foreschini tomó al asalto la casa de cara de niño. A mi amigo lo mataron de un tiro. No pudo acabar la obra.
Increíble.
Yo estoy vivo porque sabía el riesgo que corría trabajando para ese cliente. Mi amigo no tuvo tanta suerte. Todos los trabajadores que estaban en esa estrella de la muerte sabían el riesgo que corrían. Si les mataron, fue por su culpa. Hay que hacer caso al corazón, no al bolsillo.
Cinema, series y bandas sonoras. A Radio Sabadell.
Doncs joies com aquesta conversa. Aquesta és una de les tantes converses que tenen, però és que aquesta és espectacular. És que no hi ha ni un moment que no faci gràcia. No,
realment aquesta pel·li va ser la llançadera del Kevin Smith per totes aquestes converses, aquests diàlegs hilarants i ocorrents i rebuscats que et fan partir la caixa, la veritat.
Un paio molt divertit que, a més, com ha dit el Luigi, ell apareix a totes les seves pel·lícules fent aquest personatge bo pel Silencioso, que són ell i el Jay, que són com aquesta parella molt còmica també. El Joy és molt expressiu, molt barroer, molt mal parlat, i ell, en canvi, pues, està allà.
No diu res.
Mireu-la, si podeu, perquè és molt divertida. Heu de... A veure, no us espera una pel·lícula d'acció i tota l'estona...
Però no paren de passar coses.
No paren de passar coses i molt divertides. Mireu-la, Clerks. No la podreu trobar a Filmin, per això.
Ara truco a Filmin.
Bueno, això que sonava de fons en el diàleg és aquest temazo. No aquest, que és un grup que es diu Supernova i es diu Chihuahua Song, que només va dient Chihuahua i se sent que durant tota la conversa es va repetint un temazo donde los haya. I marxarem amb la seva tercera pel·lícula, que és Persiguiendo a Amy, Chasing Amy. Luigi, te'n recordes? Ens ho expliques una mica?
Doncs sí, ens explicava la història de, crec que era Ben Affleck.
Exacte.
Que estava enamorat d'una noia, no? I la noia era lesbiana, pot ser?
Sí.
I llavors, doncs, com intenta lligar amb ella i com es fan amics.
Exacte,
i tota la història, no? També hi ha alguna moguda de còmics per allà al mig.
Exacte,
no?
Sempre... els dos són creadors de còmics independents.
Sempre el Kevin Smith sempre fica aquesta, no? El rotllo aquest friki del món dels còmics, que ara potser és com... com mainstream, no?
Exacte,
es diu.
No,
ara tothom, qui més qui menys, no? Coneix que hi ha superherois, que hi ha no sé què. En aquell moment, al principi, als 90, pues era una cosa com una mica més renegada, uns quants.
Aquí es nota molt l'èxit, ara no sé què passa, que em sento com estrany. Tu em sents bé?
Et veig borrós.
L'èxit que va tenir el Kevin Smith, la bona acollida que van tenir des de la pel·li aquesta de Clerks, es veu en la periodicitat tan curta amb què va fer pel·lis, perquè aquesta, la de Clerks, la va fer el 1994, només un any després li van encarregar o va decidir fer i va tenir els diners per fer-la, aquesta que parlàvem abans, de Mallrats, i després, dos anys després, va poder fer la de Chasing Amy, aquesta Persiguiendo a Amy.
I després sí que és cert que ja hi ha una bajuna, no?, en totes les seves
ara,
pel·lícules.
La quarta, bueno, després no sé si ja venia, clar, va voler explotar, o no sé si va ser ell, o li van dir, escolta, això s'ha d'explotar, aquests personatges que creen tanta simpatia entre el públic, que són el Jay i el Bob el Silencioso, van fer una pel·li d'ell amb un cameo del Mark Hamill, després van fer
anys després
aquesta de Hacemos una porno, en què surt el Jay, però no fent de Jay, sinó...
Li havien ofert fer Superman, crec.
Ah, sí?
Superman era... Sí, crec que era una nova revisió de Superman, l'havien fet. Molt bona, mira, la que sí que m'ha agradat molt, la de Kevin Smith, és la de Dogma.
Oh, la de Dogma. Ah, clar, no, perdó, és que Dogma és la quarta.
Aquí.
Dogma encara entra dintre de les bones.
Dogma és quan ja té diners.
Exacte.
Com per fer una pel·li...
I diu, vaig a fer una cosa que m'agradi i que m'agradi fer-la. Bueno, doncs ja està, Luigi, això ha sigut el programa, una mica de
perfecte.
Una sèrie de la que cagar-me i una mica de Kevin Smith.
Has agafat coses bones i les has barrejat i hem parit un nou programa, Jaume.
Molt bé, doncs gràcies, espero, m'agrada que t'hagi agradat. Això ha estat el Generació
CO. Vols marxar amb aquest tonet així? Vols marxar
la setmana que ve més?
Si t'ha agradat.
La setmana que ve és juny ja, xaval.
T'ha agradat?
Això s'acaba. Anem a escoltar Let's Go de Ernie Isley. Bona setmana.
Bona setmana a tothom. Yeah.
I don't want.